Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Balaguer. Comencem tot seguit a fer el repàs de les notícies més destacades d'aquest dijous 7 d'agost. Un informatiu que avui iniciarem explicant que han començat ja les obres de substitució de la caldera de calefacció de l'Institut Ciutat de Balaguer. El Departament d'Educació està duent a terme aquestes tasques per guanyar en eficiència i ha passat la instal·lació de gasoil a gas. Explicarem aquesta notícia com a tema de portada, però també tenim altres notícies destacades que avancem tot seguit en forma de titulars. Parlarem també d'una campanya de trànsit, parlarem dels tres carros radar i del 30% més de controls de velocitat que s'estableixen a Ponent des d'aquesta setmana després d'un juliol negre a les carreteres. Distraccions, somnolència i excés de velocitat han estat la causa més freqüent dels 7 accidents amb 8 morts. Un d'aquests tres carros radar, de fet, s'ha instal·lat a la carretera C12 al terme de Balaguer. N'explicarem tots els detalls. També parlarem avui de Pimec, que ha xifrat en més de 878 milions d'euros l'impacte econòmic per les pimes amb la gran apagada elèctrica que hi va haver. També tindrem espai per les farmàcies catalanes que han detectat un de cada tres pacients amb valors elevats de pressió arterial. Hem de parlar també de temperatures perquè el Meteocat ha alertat que els termòmetres aniran escalant des d'aquest dijous i que s'assolirà el pic a partir de diumenge. S'espera l'entrada d'una massa d'aire càlid i nits tropicals a gran part també del litoral de la costa catalana. En un àmbit més festiu i cultural, aquest divendres se celebrarà la tradicional ballada dels anissets amb la Bellpuig Cobla. La ballada anirà precedida pel repartiment dels anissets i també de l'aigua dels cellons. Sortirem a Santa Maria de Meià, que escalfa motors per la seva festa major amb la celebració de la Setmana Cultural Santa Maria Cultura, des del 9 al 12 d'agost. També hem de parlar dels de Balaguer, que estrenarà aquest diumenge una nova proposta d'estiu. Serà la celebració del primer mercat nocturn de segones oportunitats i productes locals. I també hem de parlar de l'espai Camats, a Montmagastre, que es convertirà en l'escenari d'una experiència artística i sensorial única, amb la participació de dues figures destacades de l'escena musical catalana, Clara Gorriàs i Berta Puigdemassa. I en la part final de l'informatiu, a l'apartat esportiu, avui el dedicarem a parlar del balaguerí Bernat Castellà. L'esportista balaguerí està vivint el somni del voleibol professional i s'ha estrenat, de fet, amb la selecció espanyola sub-22. El Departament d'Educació de la Generalitat ha iniciat aquest dilluns les obres de renovació del sistema de calefacció de l'Institut Ciutat de Balaguer. Uns treballs que formen part del conjunt d'actuacions de millora previstes aquest estiu en centres educatius de la ciutat, amb una inversió total de prop de 460.000 euros.
A l'Institut Ciutat de Balaguer, el projecte consisteix en la substitució de l'actual caldera de gasoil per un nou sistema de gas, més modern i més eficient, que permetrà reduir el consum energètic i les emissions contaminants. Les tasques del mes d'agost se centraran en la canalització i escomesa de gas des del carrer fins a l'edifici i a la zona de la sala de calderes. Posteriorment, al setembre, es durà a terme la instal·lació de la nova caldera amb l'objectiu que el sistema estigui plenament operatiu a l'octubre, coincidint amb l'inici de la temporada de fred. Inicialment, també s'havien previst actuacions per millorar l'aïllament tèrmic de la coberta. Tanmateix, després d'una revisió tècnica, s'han descartat algunes d'aquestes accions per considerar-les poc eficients i s'ha optat per destinar part dels recursos a petites millores estructurals puntuals en aules del centre. Aquesta intervenció compta amb un pressupost de gairebé 230.000 euros, amb l'IVA inclòs, i s'emmarca dins del programa REACT-UE de la Unió Europea, que promou la sostenibilitat i la modernització de les infraestructures educatives. D'altra banda, aquest estiu també es duen a terme obres importants a l'escola La Noguera, on s'està instal·lant un ascensor i una nova escala d'emergència per millorar l'accessibilitat i la seguretat de l'edifici. El pressupost d'aquesta actuació supera també els 230.000 euros. Anna Profitós, paera d'Educació, parla d'aquestes actuacions.
A baix al Ciutat de Balaguer s'estan canviant les calderes, que era una petició que ja s'havia fet per ajustar-nos una mica a la normativa i al canvi, a les noves condicions del canvi climàtic i a la sostenibilitat. I també doncs, continuen amb aquesta línia d'ajuts que està fent el departament. Doncs a l'escola La Noguera també s'estan fent dues actuacions. Una és posar un ascensor, que també era una reivindicació que ja feia temps que s'estava fent des de l'escola. I també s'està fent una escala d'emergència, que també és una altra reivindicació necessària amb aquella escola que té dues plantes i aleshores sempre, quan feien simulacres, sempre era un punt negre que quedava pendent.
Profitós s'ha mostrat molt agraïda que aquest estiu s'hagin atès dues de les necessitats més reclamades a la ciutat de Balaguer, tot i que ha reconegut que encara en queden moltes més.
Estem superagraïts al Departament d'Educació, que dintre de totes les necessitats que hi ha a tots els centres educatius de Catalunya, doncs hagi posat fil a l'agulla amb aquestes reivindicacions de fa temps que tenim a la ciutat de Balaguer, que encara en tenim més dependents, eh? Però de moment ja tenim aquestes tres que s'estan duent a terme ara durant els mesos d'estiu.
Amb aquests projectes, el Departament d'Educació continua avançant en l'adequació dels centres escolars als criteris actuals d'eficiència energètica, accessibilitat i seguretat, intentant que les obres més importants es completin abans de l'inici del curs 2025-2026.
Canviant completament de tema, parlem tot seguit de les 15 persones que han mort des del principi d'any a les carreteres de Ponent, 8 de les quals en 7 sinistres viaris ocorreguts durant el mes de juliol. Les distraccions, la somnolència o l'excés de velocitat han estat les causes més habituals, segons el cap de l'àrea regional de trànsit de Ponent dels Mossos d'Esquadra, Damià Larriba. El repunt de la sinistralitat durant el juliol es considera un fet aleatori que no obeeix a un únic motiu, però per mirar de reduir les conductes de risc s'ha acordat desplegar més radars a les carreteres de la demarcació. El Servei Català de Trànsit ha instal·lat els nous radars mòbils amb remolc. Ho ha fet a l'A2 a Cervera i a la C12 a Balaguer. I aquest dijous està previst que se'n col·loqui un altre a l'A2, en aquest cas a l'altura de Vilagrassa, a l'Urgell. A més, un altre dispositiu, també a Jorba, a l'Anoia, reforça els controls de velocitat a l'autovia que uneix Lleida amb Barcelona, amb l'objectiu de contenir l'accidentalitat mortal i reforçar la seguretat viària. Els carros radars es mantindran instal·lats almenys durant el mes d'agost i al setembre es decidirà si continuen en aquests punts o es desplacen a altres punts de la xarxa viària. La Riba ha destacat que són radars que funcionen de forma autònoma i es poden deixar en un punt concret de la via sense cap vigilància. Funcionen amb bateries i enllacen telemàticament amb el Servei Català de Trànsit.
Una eina que la posem en algun lloc amb una certa seguretat pels usuaris de la via i, evidentment, amb protecció també per aquesta eina, que és autònoma, té capacitat de bateria, té capacitat d'estar antivandalitzat i, per tant, doncs, l'instal·lem i el deixem en un punt concret de la via sense haver-nos de preocupar per amb ell ni haver-lo de metar. Després els tècnics, evidentment, doncs, cada cert temps el que fan és càrregues de bateria, etc. Però aquella és una eina autònoma que va fent la seva feina sense haver-nos de preocupar el cos de Mossos. Directament enllaça amb el Servei Català del Trànsit.
Per la seva banda, des del passat dilluns i fins a aquest diumenge, els Mossos d'Esquadra mobilitzen més agents de trànsit a les carreteres lleidatanes per tal de fer controls extraordinaris de velocitat arran del repunt d'accidents amb morts i ferits greus. La Riba ha detallat que se'n fan durant les 24 hores del dia, al matí, a la tarda i a la nit, i que han calculat que aquesta setmana en faran un 30% més que en una setmana ordinària.
Durant aquesta setmana, sistemàticament, matí, tarda i també nit, establim controls en la majoria de les carreteres nostres, evidentment, on tenim major sinistralitat, i repeteixo que seran de forma ordinària i de forma extraordinària, és a dir, hem incrementat amb efectius, i fins i tot doncs, durant les diverses franges horàries de les 24 hores, pràcticament. Incrementarem els controls, tot i que no els tenim encara comptabilitzats, hem calculat que farem un 30% més de controls que una setmana ordinària.
Els 15 morts registrats a la carretera des de principi d'any a Ponent, 8 dels quals només durant el mes de juliol, suposen unes xifres inassumibles, segons ha afirmat el cap de l'àrea regional de trànsit de Ponent.
Un cop i un altre diem que aquestes dades són inassumibles, no podem mantenir... És a dir, en aquests moments a les carreteres de Ponent hi ha 15 persones que han perdut la vida. I d'aquestes, malauradament, repeteixo, 8 al mes de juliol. No hi ha cap causa en si, però tot és un conjunt que ho suma. Totes les persones que han mort són del nostre entorn, és a dir, no tenim gaires persones que vinguin in itinere i que passin per les nostres contrades i que vagin cap a un altre lloc.
La Riba ha detallat també que en 4 de les morts registrades al juliol a Ponent les causes han estat la somnolència, la distracció o una manca d'atenció dels conductors, però no l'alcohol o les drogues. Dels 8 morts, afegit, n'hi havia 2 que no duien el cinturó i en 2 sinistres se circulava amb un excés de velocitat.
D'aquestes 8 persones mortes, 4 hi està directament provada que la somnolència, la distracció o la manca d'atenció han causat la mort. A més d'aquestes 8 persones, 2 d'elles circulaven sense cinturó. Recordeu, estem sempre explicant-vos les mateixes dades. La manca d'atenció, la distracció, encara tenim persones que no porten el cinturó de seguretat, evidentment hi ha infraccions de velocitat, com no pot ser d'una altra manera, i per sort, si em permeteu dir aquesta explicació, Aquest cop, al mes de juliol, la incidència d'alcohol i drogues ha estat molt, molt minsa, és a dir, no ha afectat directament sobre el resultat final d'aquests sinistres viaris.
El responsable de trànsit dels Mossos a Ponent ha destacat que la majoria de les persones que han perdut la vida a la carretera són gent del territori, algunes de les quals anaven a treballar o feien desplaçaments curts i no persones que estan de pas. Per aquest motiu, la Riba ha fet una crida extrema a la precaució i l'atenció al volant, a evitar l'ús del telèfon mòbil o altres dispositius, a aturar-se per descansar i a vigilar amb la irrupció sobtada d'animals, que ara a l'estiu representen fins un 28% dels sinistres. I canviem de temàtica i anem a parlar de Pimec, que ha anunciat que han pogut xifrar en més de 878 milions d'euros l'impacte econòmic per les petites i mitjanes empreses del país de la gran apagada del 28 d'abril. Segons una enquesta de l'Observatori de la Pime de Catalunya, les pèrdues per empresa oscil·len entre els 606 euros i els 25.818 euros en funció de la seva grandària, amb una mitjana global d'uns 1.640 euros.
D'acord amb les dades difoses per Pimec, el 72,7% de les empreses van patir afectacions directes, un 22,5% parcials i un 50,8% van haver de reduir la jornada laboral. Els principals impactes econòmics van ser pèrdues en facturació, en el 59,2% dels casos, reducció de la producció en un 57,8%, avaries en maquinària i equipaments 13,3% o malbaratament de mercaderies i matèries primeres 11,1%. L'enquesta també constata que un 74,8% de les pimes van haver de finalitzar anticipadament la jornada dels seus treballadors, un 42,2% no va poder fer entregues a clients i un 37,4% no va rebre els proveïments previstos. A més, el 29,2% van haver de suspendre reunions, generant, per tant, problemes de gestió interna i relacions comercials. Segons Pimec, l'enquesta també revela que empreses i administracions no estaven prou preparades davant d'incidències com la de l'apagada. El 91,1% que van perdre dades, per exemple, no tenien còpies de seguretat. Arran de l'enquesta, les empreses reclamen una millora substancial dels canals d'informació, amb comunicacions més clares, àgils i difoses per múltiples vies. Així mateix, consideren que cal establir protocols d'actuació definits i millorar la coordinació amb les empreses subministrades i veuen imprescindible disposar d'assistència tècnica especialitzada i ajudes específiques per facilitar la implantació de sistemes de resiliència, especialment en les empreses més petites i vulnerables. Pimec recomana a les empreses instal·lar sistemes d'alimentació ininterrompuda i generadors per garantir el funcionament dels equips crítics, així com desenvolupar un pla de continuïtat del negoci amb protocols clars i responsabilitats assignades. També recomana utilitzar emmagatzematge al núvol, fer còpies de seguretat regulars i assegurar la funcionalitat dels sistemes de seguretat i emergència.
I parlem també a l'informatiu d'avui de les farmàcies catalanes que han detectat que un de cada tres pacients tenen valors elevats de pressió arterial. La campanya Mànigues Amunt permet fer 3.700 mesures a més de 1.500 pacients i més de 1.400 enquestes.
Les farmàcies catalanes han detectat que un de cada tres pacients, el 33,5%, han presentat valors elevats de pressió arterial que podrien indicar un mal control d'aquest indicador. A més, el 32,15% d'aquestes persones no estava prenent medicació. Aquestes són dues de les conclusions de la segona edició de la campanya Mànigues Amunt, impulsada pel Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, que s'ha fet al maig de 2025, amb motiu del Dia Mundial de la Hipertensió Arterial. Durant la campanya s'han registrat 3.735 mesures de pressió arterial a 1.537 pacients diferents. A més, s'han fet 1.430 enquestes. Les dades s'han recollit a través de la plataforma PharmaServeis. Entre tots els pacients medicats que han participat en la campanya, un 38,7% podrien considerar-se com a mal controlats, ja que van presentar valors compatibles amb hipertensió arterial en el moment de la mesura. La iniciativa ha estat molt ben rebuda per part dels pacients que van participar, perquè fins a un 91% dels enquestats han manifestat la seva voluntat de continuar amb el seguiment de la pressió arterial a la farmàcia. L'aplicació La meva farmàcia ha estat fonamental durant la campanya, perquè va haver-hi un augment de les descàrregues i activacions durant el mes de maig. Aquest fet ha consolidat l'eina com un canal útil pel seguiment de les dades de salut registrades des de la farmàcia. L'edició d'enguany de la campanya Mànigues Amunt ha incrementat el nombre de farmàcies autoritzades al servei d'hipertensió arterial. Així mateix, gairebé un 50% dels participants corresponen a nous pacients que han estat donats d'alta al servei.
I parlem tot seguit del Meteocat. El Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat que les temperatures aniran escalant des d'aquest dijous i que s'assolirà el pic de calor a partir de diumenge, quan es preveu que s'instal·li un dorsal que provocarà l'entrada d'una massa d'aire càlid. Així doncs, en alguns sectors de Catalunya es viurà la segona onada de calor de l'estiu i s'esperen nits tropicals a gran part del litoral. A l'interior es podrien registrar valors entorn dels 40 graus i al litoral fins a 33 o 35 graus. Les altres temperatures de l'estiu han deixat fins ara ja 250 morts atribuïdes a la calor a Catalunya, segons el sistema de monitorització de la mortalitat viària del Ministeri de Sanitat. I obrim tot seguit un àmbit més cultural a l'informatiu d'aquest dijous. Parlem de que en el marc de la Diada dels Anissets de Sant Domènec, el col·lectiu sardanista ha organitzat per aquest divendres la tradicional ballada de sardanes a la fresca. Enguany serà amb una de les cobles més prestigioses de les Terres de Ponent, la Bellpuig Cobla.
La ballada anirà presidida per la missa a l'església de Sant Domènec pel repartiment per part dels voluntaris de l'Associació Veïns del Centre Històric dels Anissets, unes bosses de confits que recorden la tradició d'acollida de viatges i pelegrins al convent de Sant Domènec. Així mateix, un any més, els participants de la ballada podran gaudir dels sellons d'aigua fresca per fer passar la calor, que seran beneïts just abans de començar l'audició. Ens ho explica el president del col·lectiu sardanista de Balaguer, Jaume Marbà.
Exacte. La festa dels Anissets de Sant Domènec sempre és el dia 8 d'agost i llavors a la ballada sempre es fa després dels actes previs tradicionals que es fan al voltant del convent de Sant Domènec i, per tant, a les 8 organitzen una ballada i després és quan nosaltres des del col·lectiu organitzem la ballada. Després de la missa que fan a les 8 i organitzem nosaltres la ballada. Llavors, la ballada, com sempre, anirà precedida per l'entrega dels Anissets, dels confits. Per tant, la gent de l'Associació de Veïns del Centre Històric repartiran a tots els presents aquests confits, aquests caramels, aquestes bossetes, i després una altra cosa que també fa l'Associació de Veïns és els tradicionals sillons d'aigua fresca, amb aquests càntics, amb aquests sillons de verdú, i per tant és una cosa molt curiosa perquè durant la ballada tindrem allà uns bancs, que són uns bancs de fusta com els que hi ha dins de les esglésies, però tenen la peculiaritat que hi ha forats i aquests forats serveixen per posar aquests sillons, i per tant això són potser dels elements curiosos que criden l'atenció a la gent quan venen aquesta ballada i no han vingut mai.
Pel que fa a la ballada, començarà a les 8:45 del vespre a la mateixa plaça de Sant Domènec. Marbà ha explicat que la Bellpuig Cobla oferirà un repertori de sardanes entre les quals hi ha Vallverdú, de la Nabat, i la sardana Verge del Miracle, de l'Òscar Barquer.
Serà una ballada sencera, per tant també nou sardanes. També hem triat sobretot sardanes balladores, també hem triat alguna sardana local. En aquest cas recuperem la sardana Vallverdú, de la Nabat, que és una sardana que vam estrenar fa 2 anys, i també incorporarem la sardana Colla Verge del Miracle, que és una sardana que ja sabeu que es va estrenar aquest mes de juny, i per tant sí que li hem volgut donar molta difusió amb totes les ballades que han fet des del moment que es va fer l'estrena per poder-la donar a conèixer, perquè és una sardana nova i realment a l'Òscar Barquer li va quedar una sardana molt balladora i per tant l'han mirat de programar tant com han pogut.
I no deixem de parlar de propostes culturals perquè hem d'anar ara fins a comarca, concretament a explicar que Santa Maria de Meià escalfa ja motors per la seva festa major. Ho fa amb una celebració d'una setmana cultural, la Santa Maria Cultura, que té lloc del 9 al 12 d'agost. Un programa que inclou activitats lúdiques i culturals diverses. La programació s'obre el dissabte amb el concurs de paelles a les 12 del migdia. Al mateix dia, a les 7 de la tarda, s'hi celebrarà l'acte Bufem 40 espelmes en commemoració del 40è aniversari del Centre Cultural de Santa Maria de Meià. Tot plegat es farà a la plaça Jalpi. Ja diumenge, a partir de les 11 de la nit, la llum i l'art es combinaran. Seran la segona edició de l'Enllunat, un festivalet de llum amb instal·lacions repartides en 3 escenaris, la placeta, la plaça Nova i la plaça del Planell. En l'apartat musical hi actuaran noms com, per exemple, l'artista Berta Puigdemassa. La Setmana Cultural es tancarà el dimarts 12 d'agost amb una proposta teatral. A les 10 de la nit, la companyia La Pera Llimonera representarà Un vestit nou per a l'emperador a la plaça Jalpi. L'obra, guardonada amb el premi fet en 2023 a la millor dramatúrgia, ofereix una revisió del conte clàssic carregada de reflexió i humor. Santa Maria Cultura, aquesta Setmana Cultural, se celebra com a preludi a la Festa Major de Santa Maria de Meià, que està prevista entre els dies 13 i 15 d'agost. I no deixem de parlar d'actes culturals i no deixem la comarca perquè aquest dissabte 9 d'agost l'espai de Cal Camats a Montmagastre es convertirà en l'escenari d'una experiència artística i sensorial única. Ho farà amb la participació de 2 figures destacades de l'escena musical catalana, Clara Gorriàs i Berta Puigdemassa, un recital titulat Els sons de Menorca i l'arpa de l'ànima, que combinarà música en directe amb una proposta gastronòmica de proximitat.
La jornada s'iniciarà a les 8 del vespre amb l'actuació de Berta Puigdemassa, una artista de formació clàssica i trajectòria innovadora que farà dialogar la seva arpa amb l'entorn i el públic. A les 9 i quart tindrà lloc el sopar i tas gastronòmic i a les 10 pujarà a l'escenari Clara Gorriàs, cantautora menorquina, que oferirà un repertori delicat amb cançons tradicionals menorquines reinterpretades amb tocs de jazz d'autora. L'experiència culinària anirà a càrrec del reconegut xef Sergi de Meià, que a través de la seva fundació Coma de Meià presentarà una proposta centrada en el safrà de Serra de la Vall, un producte singular conreat a la Noguera. Amb plats que combinen subtilesa i tradició, el xef vol reivindicar la cuina de proximitat i el valor del territori. Cal comprar entrades a perifèriacultural.cat.
I una altra proposta per aquest cap de setmana és a Os de Balaguer, concretament el diumenge 10 d'agost, en què s'estrenarà una activitat d'estiu nova, que és la celebració del primer mercat nocturn de segones oportunitats i productes locals.
L'esdeveniment tindrà lloc a la plaça de la Font entre les 10 de la nit i la mitjanit i oferirà un espai obert a la participació de veïns i visitants que vulguin exposar i vendre productes diversos. El mercat comptarà amb parades de llibres de segona mà, productes artesans i elaboracions locals, en un ambient proper i estiuenc que vol dinamitzar l'activitat al nucli antic del municipi. L'Ajuntament facilitarà taules i cadires per a tots els participants, que hauran de muntar i desmuntar la seva parada de forma autònoma a partir de les 9. La iniciativa també inclourà a les 9 i mitja del matí una sessió informativa dedicada a les novetats turístiques del municipi com a prèvia institucional al mercat. Amb aquest acte, el consistori vol reforçar la promoció dels atractius locals i donar visibilitat al teixit artesanal i comercial d'Os de Balaguer. Per participar com a venedor al mercat, calia apuntar-se abans a l'Ajuntament.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
Obrim la secció esportiva que avui dediquem a parlar de l'esportista balaguerí Bernat Castellà. Amb només 20 anys, Bernat Castellà s'ha convertit en un dels pocs jugadors que poden dir que viuen del voleibol a l'estat espanyol. Ho fa jugant al voleibol en màxima categoria, la Superliga, defensant els colors de Río Duero Soria, subcampió estatal de les darreres 3 temporades. Un èxit que arriba només 4 anys després d'haver descobert aquest esport, gairebé per casualitat, quan encara feia quart d'ESO a l'Institut de Balaguer. Després de passar per clubs com el Club Voleibol Balaguer i el Balafia Volei, el seu progrés va cridar l'atenció de l'entrenador del Club Sorià, amb qui va assignar per 3 temporades. Aquesta passada campanya ha suposat el seu debut a la Superliga i també amb la selecció espanyola sub-22. Ho ha fet disputant el preeuropeu a Bulgària. En declaracions a Ràdio Balaguer, Castellà ha explicat que van ser 3 setmanes molt intenses, amb 2 de preparació i una de competició, però molt enriquidores. El fet, diu, de comptar amb l'staff de la selecció absoluta va fer que gaudissin molt i, tot i no haver-se pogut classificar, va jugar tots els partits i va ser una experiència que el va fer créixer.
Van ser 3 setmanes en les quals 2 van ser de preparació més amistosos, una mica intenses, però es van gaudir molt, ja que comptàvem amb l'staff de la selecció absoluta i es va notar un munt. I res, van fer 3 amistosos, van anar a Portugal a jugar-los, els quals vaig poder gaudir els 3. Els vaig jugar tots i al cap d'una setmana després vam anar ja cap a Bulgària per disputar el preeuropeu i també el mateix. Vam perdre davant de Noruega 3-1, vam guanyar Països Baixos 3-2 i vam perdre un altre cop contra Bulgària 3-1, amb la qual no hem classificat per el preeuropeu, però va ser una experiència superxula, la qual vaig poder gaudir al 100%, pràcticament.
A més de l'estrena internacional, Castellà també ha tancat la temporada amb una medalla d'or al Campionat d'Espanya Júnior, on el seu equip no va cedir cap partit ni cap set. I arribem als minuts finals de l'informatiu, minuts que dediquem, com és habitual, a fer el repàs al més destacat de les portades de la premsa escrita.
A la portada del Segre d'avui s'informa que 4 conductors han estat imputats aquest any a Lleida per provocar accidents mortals. No portar cinturó, distraccions i somnolència van causar la mort de 10 persones al juliol, alhora que els Mossos intensifiquen els controls i instal·len nous radars, com a la C12 a Balaguer. En economia es manté el ressò de la pagada. Les pimes lleidatanes haurien perdut més de 60 milions d'euros, segons un estudi de Pimec. També llegim que una jove de 22 anys ha estat detinguda al Palau d'Anglesola per robatoris de bronze al cementiri. I que al Pirineu s'ha fet un homenatge fotogràfic als avis i àvies de la zona amb imatges penjades als carrers. La Mañana destaca avui en portada les conseqüències econòmiques de la pagada elèctrica. Les pimes de Lleida van perdre de mitjana 1.700 euros segons l'Observatori de la Pimec, que xifra la pèrdua global en més de 60 milions d'euros. També veiem cues llargues de visitants al Pirineu. Els turistes omplen la zona d'espot per accedir al Parc Nacional d'Aigües Tortes. En clau local, més controls i radars a les carreteres de Lleida per reduir la sinistralitat. I en economia, la Unió de Pagesos denuncia la concertació del preu de la llet als supermercats. En successos, un camió lleidatà ha estat detingut a Benavarri per una conducció temerària i una persona ha estat arrestada a Lleida per cremar contenidors. I per acabar, en esports, l'Atlètic Lleida llença la seva campanya d'abonaments amb el lema «De Lleida per Lleida». El Punt Avui obre aquest dijous amb un tema urbanístic de gran abast. A Catalunya hi ha 1.500 urbanitzacions i gairebé la meitat tenen greus dèficits urbanístics. Els ajuntaments reclamen canvis en la nova llei. També en portada, Hiroshima, 80 anys després. El Japó commemora l'aniversari de la bomba atòmica, mentre el món viu noves tensions militars i comercials. En successos, una persona mor en un incendi a Occitània i a Barcelona es foragiten les rutes d'alcohol. I a l'espai d'entrevistes, l'exjugadora de bàsquet Silvia Domínguez reflexiona sobre la seva trajectòria i confessa que amb els anys ha anat transformant la seva exigència.
Amb el repàs a les principals portades de la premsa escrita, posem ara sí el punt i final a l'informatiu d'aquest dijous 7 d'agost, que acabin de passar una molt bona jornada.